IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. La princesa Elionor i la infanta Sofia renuncien a l'herència del Palauet Balada de Ciutadella. El futur d'aquest immoble, valorat en més d'un milió i mig d'euros, està ara en mans de la Fundació Hespèria i els altres sis nets del rei emèrit Joan Carles I. L'Ajuntament de Ciutadella reclama, sense èxit de moment, que li cedeixin aquest palau, que fa 17 anys ja que roman tancat. Tot d'una, en donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
La princesa Elionor i la infanta Sofia han renunciat a la part del Palau Balada que l'empresari Juan Ignacio Balada els va deixar en herència a elles i a la resta de nets del rei emèrit Joan Carles I. Amb la majoria d'edat de la infanta Sofia han decidit totes dues renunciar en favor de la Fundació Hespèria, entitat creada expressament per gestionar l'herència del menorquí. Així ho ha traslladat per escrit la Casa Reial a l'Ajuntament de Ciutadella, que ha sol·licitat en diverses ocasions la cessió d'aquest immoble per destinar-lo a usos socials. La decisió sobre el futur del Palau, ubicat a la cèntrica plaça Joan Carles de Borbó de Ciutadella, recau ara en mans d'aquesta fundació i també dels altres sis nets de l'emèrit. Es tracta d'un immoble de més de 550 metres quadrats, taxats en un milió i mig d'euros i que roman tancat des de la mort de Balada l'any 2009, fa 17 anys. La Casa Reial, per la seva banda, no s'ha volgut pronunciar al respecte.
L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí.
I el govern ha presentat un pla de xoc d'habitatge públic per fer front a la creixent dificultat dels ciutadans per trobar un lloc on viure. L'IBAVI preveu construir a partir de l'any que ve un total de 250 nous habitatges públics, 11 promocions que formen part d'una primera fase d'obres en 5 dels 8 municipis de l'illa. La construcció més gran està prevista a Ciutadella, 71 pisos en 3 promocions, una seixantena dels quals al solar de dalt la Quintana, on se'n preveuen un total de 110 en fases posteriors. Ferreries i Alaió tindran 49 pisos més cada un i Maó 44. A Es Mercadal n'hi ha 35 més en un solar adquirit a la Sareb on en caben un total de 80. Ho detalla la presidenta del govern, Marga Proens.
A Menorca, 3 promocions de 60, 30 i 8 nou habitatges a Ciutadella, 3 promocions de 21, 20 i 8 nou habitatges a Ferreries, 35 nous habitatges en Es Mercadal, 2 promocions de 35 i 14 habitatges a Aló i 2 promocions de 30 i 14 habitatges a Mó.
El govern, a més, sosté que el 90% de les noves promocions s'iniciaran aquest mateix 2026.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I no deixem l'habitatge perquè el grup Avançam reclama que s'habiliti un habitatge d'emergència durant el 2026 per donar immediatesa a persones que de manera sobtada poden quedar completament desprotegides. Recorden que l'O ja ha superat els 10.000 habitants i que no disposa ara per ara de cap mecanisme per atendre casos de vulnerabilitat extrema, tot i que la legislació autonòmica ja reconeix aquesta necessitat i la competència dels ajuntaments d'habilitar aquests immobles. Avançava l'O, adverteix que aquesta mancança deixa l'Ajuntament, diu, sense capacitat de reacció amb agilitat davant situacions que no admeten demora, com desnonaments imminents, casos de violència masclista, sinistres greus o casos de desemparament total. Per aquest motiu, en el ple d'avui defensarà una moció per habilitar aquest recurs temporal. Sentim la portaveu Isa Llés.
És inadmissible que un poble com l'O, que ja té més de 10.000 habitants, no tinguem cap habitatge d'emergència social. És per aquest motiu que reclamam una partida pressupostària en els comptes de 2026 per adquirir un immoble que estigui a la venda i convertir-lo de forma urgent en habitatge d'emergència. Perquè consideram que no habilitar aquests recursos és abandonar la gent en el pitjor moment de la seva vida. I això no ho podem permetre.
En aquest sentit, Avançam també proposa que s'elabori un conveni de col·laboració amb l'IBAVI per cofinançar el projecte. El PP, per la seva banda, diu que el 2022 ja hi havia un avantprojecte per construir 3 pisos d'emergència al municipi i que va ser el Consell, aleshores governat pel tripartit d'Esquerres, que no hi va donar suport, ni administratiu ni econòmic, i que va acabar bloquejant-ne el seu desenvolupament. Encara a l'O, en el marc de l'aniversari de la Constitució espanyola, l'Ajuntament ha organitzat una conferència titulada De la transició a la Constitució de 1978. Se celebrarà el proper dijous a la sala d'actes del Centre Cultural Convent de Sant Diego i anirà a càrrec de Joan Huguet, expresident del Consell i també exdiputat del Parlament. L'acte s'inscriu en la commemoració del 47è aniversari de la Carta Magna, que se celebra el dia 6. La ponència abordarà el context polític i social que va seguir la mort de Franco, els processos de negociació i consens entre les principals forces polítiques i l'evolució institucional que va permetre avançar cap a unes eleccions democràtiques. El conferenciant Joan Huguet destacarà sobretot la figura de Torquato Fernández Miranda. Com a arquitecte, diu, silenciós de tot aquest procés.
Parlarem d'anys on l'esperança convivia en la por, on hi havia molta il·lusió, però també tensions, pressions i riscos que podien fer descarrilar el camí cap a la democràcia. En aquest context, destacaré l'aportació d'una figura excepcional, Torquato Fernández Miranda. Primer com a professor i preceptor del rei, i després com a autèntic arquitecte silenciós d'aquell camp.
L'acte comptarà amb la presentació del poeta Pons Pons. En plena de succeïts, el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil, el SEPRONA, ha aixecat denúncia per l'abocament de nombrosos residus perillosos i contaminants en un terreny del terme municipal de Sant Lluís. Durant la inspecció realitzada el passat dia 17, els agents van comprovar que a la finca rústica s'hi acumulaven residus perillosos i de construcció, dipòsits de gasoil i d'altres plens d'oli de motor usat, neveres, tubs de PVC, restes de pots de pintura i fins a 7 vehicles aparentment accidentats. A més, els guàrdies civils van apreciar que hi havia restes de crema de residus i fins i tot una crema sense vigilància. Per tot això, el titular de la parcel·la ha estat denunciat per infringir la llei de residus i s'ha informat d'aquesta situació també al govern balear, l'administració competent i l'Ajuntament de Sant Lluís.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I els principals proveïdors de llenya estan a punt d'acabar l'estoc. És un moment de molta demanda per part dels consumidors i la majoria de les empreses forestals ja no poden servir-ne perquè la poca que els queda està reservada o perquè directament ja han esgotat les existències per aquest hivern. Segons els professionals d'aquest sector, el consum de llenya és cada vegada major entre els residents que, enfront del preu de l'energia, opten per escalfar casa seva amb xemeneies o bé amb llars de foc. Per això s'ha arribat a un punt en què la llenya que es produeix a l'illa és insuficient per donar resposta a tota la demanda que genera, sobretot durant els mesos de fred. Matèria primera n'hi ha, però es tracta d'un sector que pateix manca de personal i de relleu generacional, cosa que tampoc ajuda en aquest sentit. Davant aquesta situació ja hi ha una empresa de l'illa que encarrega llenya de fora per vendre-la als seus clients i no deixar ningú sense poder fer foc, però hi ha llista d'espera. Sentim Julián Marcelino Hernández, és el propietari d'una empresa forestal i també president de la patronal del sector.
Hem venut molta i teníem molt d'estoc, però clar, arriba un moment que l'estoc s'acaba i no tenim prou temps de trossejar i repartir, i ara n'estem duent de Jaén. El problema que tenim no és matèria prima, és falta de personal per que vulguin fer aquestes feines.
I el darrer minut és per explicar que Menorca registra 5 transmissions per VIH, una dada que s'ha donat a conèixer aquest dilluns amb motiu del Dia Mundial de la Sida, que se celebra cada 1 de desembre. Els 5 positius detectats suposen un increment respecte de l'any anterior, quan se'n va registrar un únic cas, però s'equipara amb els 4 positius del 22 i els 6 del 2020. La xifra es va disparar al 2021 amb un total d'11 contagis. Les persones que viuen amb el VIH actualment tenen una bona qualitat de vida gràcies a la millora dels tractaments que cada vegada tenen menys efectes secundaris. A Menorca ofereixen programes de prevenció tant abans com després de l'exposició al virus. Amb aquest apunt arribem un dia més a les 8 i 55 minuts del dematí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8 i 55 minuts. Moment per la cultura, l'informatiu matí. I avui comencem amb un nom, el de l'artista Jaume Plensa, que és formalment des d'ahir ambaixador de Palma al món, en un acte que va omplir de gom a gom la sala de música de Can Balaguer, rodejat d'autoritats i de noms propis del món cultural. Plensa va acceptar aquest encàrrec de l'Ajuntament de Palma. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Plensa, que acabava d'arribar feia poques hores a Palma, va explicar la seva relació especial amb la ciutat, amb tota l'illa, de fet, i va mostrar-se encantat, però també francament aclaparat per l'encàrrec del batle Jaime Martínez de dur el nom de Palma